fet d'armes. Un dia, fent guerra, vaig trobar-me separat de la meva gent, sense armes, sol i desemparat com mai. Em sentia una mica humiliat perquè tot feia preveure que el meu concurs no devia ser decisiu a la batalla i la batalla feia via, amb un soroll i una quantitat de morts que esgarrifava. Vaig asseure'm a la vora d'un camí per fer determinades reflexions sobre aquest estat de coses i vet aquí que, de sobte, un paracaigudista vestit d'una manera estranya va prendre terra a prop meu. Sota la capa que portava s'hi veia una metralladora i una bicicleta plegable, tot això dissimulat, és clar. Va acostar-se'm i amb un accent estranger molt marcat em preguntà: "Què em podríeu dir si vaig bé per anar a l'ajuntament d'aquest poble?" Per allí la setmana passada hi havia un poble. "No sigueu asa", li vaig dir. "Se us veu de seguida que sou un enemic i si aneu cap allí us agafaran." Això el va desconcertar i després de fer un soroll amb els dits que denotava la seva ràbia, replicà: "Ja m'ho semblava que no ho havíem previst tot", respongué. "Què em fa falta? Quin és el detall que m'acusa?" "Aquest uniforme que porteu és caducat. Fa més de 2 anys que el nostre general el va suprimir, donant a entendre que els temps havien canviat. Aneu mal informats, vosaltres." "L'hem tret d'un diccionari", va dir-me amb tristesa. Es va seure al meu costat, aguantant-se el cap amb les mans, segons sembla, per pensar en més garanties. Jo me'l mirava i de cop li vaig dir: "Vos i jo el que hauríem de fer és barallar-nos. Si portés armes com vos, jo us ho diria d'una altra manera." "No", digué, "no valdria. De fet, estem fora del camp de batalla i els resultats que obtinguéssim no serien homologats oficialment. El que hem de fer és mirar d'entrar al camp i allí, si ens toca, ens les mesurarem." Provàrem fins a 10 vegades d'entrar a la batalla, però una paret de bales i de fum ho impedia. Per mirar de descobrir una escletxa, pujàrem en un petit turó que dominava l'espectacle. Des d'allí es veia que la guerra seguia amb una gran empenta i que hi havia tot el que podien demanar els generals. L'enemic em digué: "Vist des d'aquí, fa l'efecte que, segons com hi entréssim, més aviat faríem nosa." Vaig fer que sí amb el cap. "I això, no obstant, entre vos i jo hi ha una qüestió pendent, acabar." Jo trobava que tenia tota la raó i, per tal d'ajudar-lo, vaig suggerir: "I si anéssim a cops de puny?" "No, tampoc. Devem un cert respecte al progrés pel prestigi del vostre país i del meu." "És difícil", digué, "és positivament difícil." Pensant, vaig trobar una solució. "Ja ho sé, ens ho podem fer a la ratlleta. Si guanyeu vos, podeu usar el meu uniforme correcte i fer-me presoner. Si guanyo jo, el presoner sereu vos i el material de guerra que porteu passarà a les nostres mans. Fet?" "Si ja vingué, jugarem", i vaig guanyar jo. Aquella mateixa tarda entrava al campament portant el meu botí i quan el general, ple de satisfacció pel meu treball, em va preguntar quina recompensa volia, li vaig dir que si no li feia res em quedaria la bicicleta. Aquest és un conte de Pere Calders de 1942.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amics i amigues, molt bona nit. Tornem a ser dilluns, avui és 30 de gener i estem en l'estudi número 1 de Punxet Ràdio i per tant són les 9 i 5 del vespre, per tant estem en directe i això només pot ser Tirant de llibres. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. I torna a passar com la setmana passada, que el Joan no és aquí, però tenim un programa molt atapeït i ell també hi participarà, el que passa és que des de potser a alguna distància, en fi. Digues.
Saludem la nostra benvolguda Gemma Grau, la nostra companya, que com sempre ens fa un control tècnic excel·lent, i saludem també tota l'audiència que setmana rere setmana ens segueix fidelment. Bé, com deia Jordi, tenim un programa molt atapeït avui. Tenim dues cròniques, una crònica des de les Illes Balears, la Laia Martínez, com sempre, ens portarà tota l'actualitat de les Illes. Tenim també una crònica des del País Valencià, amb la nostra benvolguda companya Empar Murelló, i en Joan ens parlarà a l'apartat de Lletres i Música dels Amics de les Arts. Avui tenim una secció que ara feia temps que no la
fèiem.
Literatura
i cinema,
oi? Exactament, literatura i cinema. Avui toca parlar de Jules Verne, d'un clàssic, Els fills del Capità Gran, i de la corresponent pel·lícula, la corresponent adaptació de 1962 de la Disney, dirigida per Robert Stevenson. Avui, Jordi, tenim l'editorial.
L'editorial, això mateix, es dirà Avui com ahir, i tot seguit seguirà l'Helena Martínez Pons parlant d'un llibre de Gustau Narín que es diu Blanc bo busca negre. A continuació intentarem passar als microrelats. Tenim un programa molt atapeït, hem de veure si tot és possible, esperem que sí. Són relats de l'Arc, avui tenim previst segur boníssimes i veurem si toponímia creativa.
D'acord. I si tenim temps, faríem una mica de noticiari i acabaríem el programa amb la frase. Som-hi, doncs.
La crònica.
Bé, doncs ja tenim al telèfon la nostra benvolguda companya, Laia Martínez. Molt bona nit, Laia.
Bona nit, com anem?
Molt bé, aquí passant fred.
Sí,
bé, aquí dins de l'estudi no, però fora al carrer sí.
Déu-n'hi-do, no? Avui sí que deveu veure la neu.
Home, això, us ha nevat, oi, a Mallorca?
Sí, aquí sí, per això que... Si ha nevat el Puigmajor, m'imagino que el Montseny també, no?
M'ha enfarinat una mica el Montseny, però la nevada forta encara l'esperem i ja tenim fins al maig. Què ens expliques avui, Laia?
Avui torno a tenir una bona notícia. Menys mal. Bé, aquesta setmana estem d'aniversari d'una llibreria molt emblemàtica d'aquí de Palma, que és la llibreria Quart Creixent. No sé si la coneixeu, és el carrer Rubí número 5, això és a darrere de la plaça Major, i és una llibreria bé, molt bonica a nivell arquitectònic i amb molt de caliu, però que té diferents particularitats. En primer lloc, es va inaugurar el 12 de febrer del 82 amb un acte en què hi participa el mateix poeta Joan Brossa, vull dir, important. I enguany celebren, per tant, el 30è aniversari de la llibreria i per això volen convidar a tots els amants de la literatura i del llibre en català a celebrar aquesta commemoració a la llibreria amb diversos actes. Ells, a Quart Creixent, bé, des de l'inici s'ha dedicat, mantingut aquesta voluntat d'oferir al públic tota la producció editorial catalana, en totes les especialitats, literatura infantil, poesia, novel·la, assaig, fins i tot tenen un apartat de música en català, i bé, ells consideren que és la seva manera de contribuir a la normalització lingüística i cultural, que és una de les principals condicions per poder accedir a tota l'oferta bibliogràfica que existeix en català. S'ha de dir també que ja van tenir un premi l'any 2006, coincidint amb el 25è aniversari, que va ser bé, un d'aquests premis 31 de desembre que atorga l'Obra Cultural Balear per la seva trajectòria com a negoci que es preocupa per la cultura en català. I bé, la Miquela, la llibretera, hi vam xerrar la setmana passada i ella reitera això, que el premi i la, diguem-ne, la bona salut de la llibreria són possibles gràcies a això, a la fidelitat dels clients i dels amics. I bé, per tot això han organitzat tota una sèrie d'actes pels mesos de febrer i de març. Jo us diré de moment, us explicaré els de febrer. Comencen aquest dijous dia 2... A les 7:30 hi ha una presentació del llibre Si una nit penses en mi, d'en Guillem Frontera. És una novel·la publicada per Anciola d'aquest any i intervindran a la presentació doncs, l'autor i l'escriptor i poeta Damià Pons. Després, dia 9 de febrer, hi haurà una altra presentació, però més a l'engròs, d'aquest Jo confesso, d'en Jaume Cabré, editat per Proa, també d'enguany, i aquest acte no es farà a la llibreria, sinó que es farà al Saló d'Actes del Centre de Cultura Sa Nostra, que és al carrer de la Concepció número 12, també d'aquí de Palma. I el dia 17, divendres, 17 de febrer, hi haurà un acte així més... potser més amena, tan formal, que serà de poemes i música amb en Joan Capellà i un noi musulmà que és Nassim Usat Iram, que bé, toca diversos instruments tradicionals de la seva terra per musicar aquests poemes. hi haurà també una mostra de fotografies del mateix Joan Capellà, i bé, tot això serà al febrer, i pel març encara més coses. A Quart Creixent, carrer Rubí, número 5 de Palma.
Molt bé, Laia. Alguna cosa més?
Només dir-vos que aquesta setmana hi ha un altre aniversari, que és l'aniversari del Museu d'Art Contemporani de Palma, que és el Baluart, que és aquest museu tan bonic que hi ha la part aquesta de les murades de Palma, de vora la Riera, i com que celebra el 8è aniversari, també farà jornades de portes obertes tots els dissabtes i diumenges de febrer, amb un horari de 10 a 8. Val la pena visitar-ho perquè, com sabeu, doncs, hi ha exposicions permanents que tenen obres d'artistes contemporanis mallorquins com Miquel Barceló, entre moltíssims d'altres. A part, hi ha una sala també dedicada a en Miró, i coincidint amb l'aniversari hi haurà la mostra de la pintora Esther Ferrer, que es titula En quatre moviments. Ha estat comissariada per na Rosa Olivares, i bé, també val molt la pena aprofitar-la, més en aquest temps, si és gratuït, no?
Doncs moltíssimes gràcies, Laia. Ho hem de deixar aquí perquè tenim un programa molt atapeït i el temps ens tira a sobre.
Molt bé.
Comptem amb tu per la setmana vinent, eh?
Correcte, moltes gràcies.
A tu, bona abraçada.
Que vagi bé.
Bé, ja donem pas a la nostra benvolguda companya Empar Murelló, des del País Valencià. Bona vesprada, Empar.
Hola, molt bona vesprada a totes i a tots. Com esteu? Jo desitjant escoltar de nou Piràmid Llibres i escoltar les aportacions de tots els meus companys, perquè per aquí vaig les coses no pinten massa bé, francament. A major de les retallades, sabeu, els Premis Sant Bori, que són els premis que es feien per a xiquets d'instituts, per la participació de xiquets en premis literaris i que es lliuraven cada any, doncs els Premis Sant Bori han caigut. Així que no es faran, no es convocaran, i no hi haurà xiquets que aquí se premia el seu esforç literari, diguem d'alguna manera. Després, quines coses també? Doncs les biblioteques. Les biblioteques les tenim a pa i aigua. Hi ha una ruïna a les biblioteques, o una ruïna dels escriptors i les escriptores més destacades, perquè diguem-ne que d'alguna manera la llei, una llei del 2007 sobre lectura, llibre i biblioteques, diguem-ne que estableix que s'ha de pagar un cànon per cada llibre que es trau de préstec a les biblioteques. Doncs aquest cànon no s'està pagant els seus escriptors i les escriptores. Fins i tot Cedro, que sabeu que és una entitat molt important sobre els drets reprogràfics, doncs ha decidit suspendre de moment el repartiment dels guanys obtinguts durant el 2011 per a tots els autors i les autores, perquè diu que és un cost tan irrisori que la distribució no el fa eficient, no? I així no anem bé amb les biblioteques, no sé, haurem de ser o més usuaris o fer força perquè això és que no revertisquen també amb els escriptors o revertisquen amb la compra de més llibres per a aquestes biblioteques, no? Sort que aquí a València s'acaba de muntar una nova biblioteca, una biblioteca molt xula perquè és una biblioteca màgica, i és així tal com us ho dic, una biblioteca màgica per a il·lusionistes. Es diu així, és un espai que s'ha creat per a aficionats, per a encuriosits d'aquest art de la màgia, de veritat, perquè puguen consultar llibres i participar en diverses activitats que s'organitzaran. Si voleu, podeu entrar a la seva web posant bibliotecamàgica.com i participar en les classes de màgia que es faran, que a banda se faran des de l'inici per a principiants. També s'oferirà assessorament a mas que vulguin millorar en les seues habilitats en els jocs i en els trucs de màgia, veritat, i també es faran xerrades. Ahir ja va ser la primera de les xerrades. Això és dins d'un espai que s'anomena l'Hora del Té, i cada Hora del Té serà un punt de trobada per conèixer un llibre i també un autor de la gran escola de cartomàgia, que era en aquest cas la primera de les xerrades que es presentava, el primer dels llibres que es presentava. Quines coses us podeu fer socis d'aquesta biblioteca? I tant que sí. I us podeu fer socis mitjançant una quota mensual de 5 euros o bé aportant un llibre, donant un llibre als estants d'aquesta biblioteca perquè tothom se puga beneficiar. La biblioteca està al carrer Pérez Galdós, número 75, i repetís la seva web, és bibliotecamàgica.com. I quines coses? Aquesta setmana podem anar al teatre. Tenim el Salvena Teatre, amb l'espectacle que tinguem sort, que comença des de dijous, dia 2, fins al 12 de febrer a la Sala Flumen, poden ja fer les reserves. I tenim també un espai de novel·la negra, un espai de novel·la negra que es presenta al Centre Octubre Cultura Contemporània demà dimarts, dia 31 de gener, a les 7 de la vesprada. És, diguem, la presentació a València de la trobada sobre novel·la negra de Barcelona 2012. Hi ha una conferència inaugural, diguem, que és Això en Franco no passava, que estarà a càrrec de Paco Camarasa, qui vulgui participar, ja sap, perquè d'aquí també se'n faran unes altres trobades. I després, què més coses? El dijous, dia 2 de febrer, a les 6 i mitja, la Universitat de València, el Servei de Normalització Lingüística i Política Lingüística de la Universitat, ha organitzat una trobada que es diu Tastallengües 2012. I aquest Tastallengües és un acte d'acolliment lingüístic per a tots els estudiants Erasmus, diguem-ne, no? Per a tots els estudiants d'intercanvi d'arreu d'Europa i per a la promoció del plurilingüisme com una tasca positiva i com un fet positiu i de barreja de llengües, de cultures, etc etc. Això serà, ja us dic, el dia 2 de febrer a les 6:30, d'acord? I bé, ja, i en principi aquesta intervenció la vull acomiadar dient-vos un poc com encetem un nou mes i febrer és un mes un poc lleig, segons compten, doncs dient-vos alguns dels refranys i de les dites del mes de febrer. I us en dic, com que el dia 2 està allà al costat, que és el dia de la purificació en el calendari, i el dia 3 Sant Blai, doncs tenim dos refranys a mida. Si la Candelària plora, l'hivern és fora. Si riu, el fred es diu. Per això, d'aquest refrany hi ha moltes versions, tant si plora com si riu, si deixa de plorar, la meitat de l'hivern encara ha de passar. Tant si riu com si plora, mig hivern és fora. Bé, hi ha una sèrie de modificacions. I pel que fa a Sant Blai, que és el dia 3, que serà divendres, a Sant Blai gloriós que ens cure la tos. I respecte de la tos, també diuen que tus pel febrer tossirà pel març i per l'abril també. I una cosa així un poc més lletja i enverinada que diu que els efectes a la sogra són com els dies de febrer, pocs, curts i freds. També diuen, no ho sé, que febrer és un mes traïdor i com que aquest any és any bisès, que se'n diu, o de traspàs, doncs hi ha una dita molt lletja que diu, així per inèrcia, que mata més el febrer que el carnisser, perquè és traïdor, borrascós i gelador. I si ve curt, és pitjor que el turc. I bé, i amb tot això, vull acomiadar-me fins a la propera setmana. Espero que estigueu tots molt bé i la propera setmana us contaré moltes més coses des del País Valencià.
Lletres i música.
Avui, amics i amigues, a l'espai Lletres i Música presentem un conjunt conegut de molta gent d'aquí, que és Els Amics de les Arts. Aquest grup és un grup de música en català format a Barcelona l'any 2005, caracteritzat per les seves cançons de folk pop, amb melodies senzilles, pinzellades d'electrònica, jocs de paraules, aquí la part del text és molt important en aquestes cançons, ironia i fins i tot crítica social. L'any 2005 enregistren i autoeditaren el demo Catalonautes. Això ho van fer a Pistacho Records i amb el qual van guanyar el premi al millor grup per votació popular en el concurs Sona Nou. L'any següent, el 2006, llançaren la seva segona demo, Rulot Polar, també a la mateixa editorial. Sentirem ara un fragment de Tren Transiberià d'aquest recull i podem apreciar la millora notable tant la música com les lletres de les cançons que havien fet fins llavors.
Jo vull anar en un tren transiberià, travessar aquell gran país nevat i explorar sempre amb botes i anorac i jugar fent ninots de neu al mar.
Jo vull anar en un tren transiberià, via
El 2008 veia la llum el primer disc d'estudi, Castafiori Cabaret, també de Pistacho Records. La revista Enderrock, en el seu número 153 de juliol de 2008, dedicà un reportatge especial a aquest grup, a l'Amics de les Arts, on va incloure encartat dins del disc aquest mateix que estem parlant ara, Castafiori Cabaret edició especial, totalment gratuït. Se'n publicà una tirada de 8.000 còpies. A partir d'aquest moment iniciaren la gira Castafiori, tocant en una pila de festivals. Un dels èxits fou Déjà Vu. Sentirem ara un fragment.
Ei, convido un cruzant, fem una bitxisua. Si vols fer una funde en un bon restaurant, saludarem el xef, brindarem amb xampany, menjarem bé vivors, semblarem dos infants. Anirem als Maliers en sessió Nobel Bach i veurem tots els films d'en Truffaut i d'en Godard. Cantaré Jacques Brel des de la Torre Eiffel. Farem com l'Amélie amb modu per verí. Pujarem a la suite, tindré de foie gras. Fem un quadre avantgarde amb paret de canard. Que farem la roulotte, seguirem els del tour i ens pararem a Andorra a comprar-te un perfum.
Durant l'estiu de 2009, el grup inicià el procés de gravació del seu quart treball titulat Bed and Breakfast. Això ho va publicar Records, N57 Records, per ser exactes, aquest any, com us he dit, el 2009, que va veure la llum el desembre d'aquest any. La gira Bed and Breakfast comença el 31 d'octubre de 2009 a Calaf i acaba al Palau de la Música Catalana els dies 6 i 7 de febrer de 2011. Entremig, el grup realitza 115 concerts arreu dels països catalans, tant al Principat com a les Illes com al País Valencià. Destaquen la seva participació talonejant OK Go i Bel Sebastián a les festes de la Mercè de Barcelona. Al maig de 2011 fan una gira per 6 ciutats alemanyes que culmina amb un concert multitudinari a l'Alte Cantine, suposo que es diu així, Alte Cantine, això ho diria el meu fill, que no sé, jo no sé alemany, de Berlín. Els Amics de les Arts, en una entrevista al programa Ànima del Canal 33, van manifestar la seva admiració per Jean-Luc Godard. Jean-Luc és el títol d'una cançó del seu últim àlbum Bed and Breakfast. Els Amics de les Arts es consideren grans admiradors de la figura de Godard. El mateix any 2011 protagonitza juntament amb l'actor Quim Gutiérrez l'anunci promocional d'Estrella Damm, patrocinador oficial del Futbol Club de Barcelona, el club millor del món, anomenat Que què tenim. El febrer de 2012 trauran el disc, per tant està a punt de sortir, Espècies per catalogar. El nom del grup prové de la idea que aquell que no és un professional en alguna cosa és un amic, i de l'existència del bar terrassenc anomenat Amics de les Arts, en el qual un dels components del grup, Joan Enric, hi anava amb assiduïtat. A més, he dit que el 2010 se'ls va concedir el Premi Cerveria de Girona per la lletra de la cançó Reykjavik, una cançó que ara seguirem i amb això acabarem l'espai aquest.
Þetta lag segir sögu sem endar og það heitir Reykjavík.
Jo em quedo les pel·lis d'en Kurosawa i tu els discos d'en Lurit. Tu la màquina del cafè perfecte i jo aquell wok tan ben parit. Tu aquell jardinet de sobre taula que vas voler comprar a Pequín, que dius que sí, que tu et relaxa, però només fot que merda el pis. I aquell plat del sud de França, d'aquells firaires magrebins, que et dic que sí, que em va de perles, perquè no aguanta bé els tintins.
Literatura i cinema.
Bé, amigues i amics, estem sentint l'inici de la pel·lícula Els fills del Capità Grant, una pel·lícula de l'any 1962 que de fet es va titular A la recerca dels castaways, In Search of Castaways. Aquesta pel·lícula d'una durada de 100 minuts era dels Estats Units, el país d'origen d'aquesta pel·lícula, dirigida per Robert Stevenson amb un guió de Lowell S. Howley, basada, això sí, basat aquest guió en la novel·la de Jules Verne, i com a principals protagonistes tenia Hayley Mills, Maurice Chevalier i George Sanders. La productora d'aquesta pel·lícula és de Walt Disney i pertany al gènere d'aventures. Doncs bé, aquesta pel·lícula, que de fet és només una de les que s'han fet en relació a aquesta novel·la, perquè l'any 1932 hi va haver una adaptació al cinema a la Unió Soviètica, curiosament, d'aquesta novel·la de Jules Verne, que, com diem, es diu Jules Verne, és l'autor, Els fills del Capità Grant. Tenim una edició força recent, de fet, l'edició més recent que jo conec, que està editada per Estrella Polar, i és del gener de 2011. L'editorial Estrella Polar, col·lecció La Via Làctia. La primera edició és de gener de 2011. Aquesta col·lecció, aquest segell editorial, deu pertànyer el grup Edicions 62, perquè en el copyright d'aquest llibre diu això, diu copyright d'aquesta edició, grup editorial 62, per tant aquesta Estrella Polar deu pertany a aquest grup. El preu és de 16,95 euros, per tant ja veieu que és un llibre que té més de 600 pàgines, per tant 627 pàgines en 22 capítols, i té un preu força assequible. Bé, doncs, ja ho veieu, per això ens hem decidit a parlar avui dels fills del Capità Grant, perquè al llarg d'aquest últim any se n'ha fet una impressió, una edició en català. Doncs bé, de què va aquesta novel·la? Una novel·la que s'ha anomenat una novel·la geogràfica, perquè ja sabeu que Jules Verne, si precisament alguna cosa el caracteritza, és per la seva passió per la geografia. En moltes de les seves novel·les fa que els seus personatges viatgin per molts llocs del món. A veure, no recordarem ara mateix L'illa misteriosa o 5 setmanes en globus o La volta al món en 80 dies. Doncs aquesta és una més d'aquestes novel·les geogràfiques. De fet, la novel·la passa, té tres grans parts, i les tres grans parts es divideixen en funció del lloc on passa l'acció. Argentina, la Patagònia, seria la primera part, la segona part és Austràlia i la tercera part és en Nova Zelanda. Evidentment, hi ha una part inicial que passa a Escòcia, perquè els protagonistes són escocesos, i això també s'ha d'explicar. El que passa que la primera part que passa a Escòcia, la part zero, diguem així, ocupa molt poques pàgines. Bé, s'ha dit que l'estructura que té, diu que té a veure, diu, s'ha anomenat que és com una mena de telemàquia, en el sentit que els protagonistes busquen el pare dels fills del Capità Grant, que és Harry Grant, i els seus fills, Mary Grant i Robert Grant, doncs són els grans protagonistes d'aquesta aventura. Bé, expliquem ràpidament l'argument, després veurem les diferències entre la pel·lícula i la novel·la. Resulta que hi ha un aristòcrata escocès que es diu Lord Edward Glenarvan, que durant un viatge d'esvergiment per la costa escocesa, amb un vaixell que és seu, de la seva propietat, que es diu el Duncan, descobreix un missatge dins d'una ampolla llançada per Harry Grant, capità del vaixell Britània que havia naufragat dos anys abans, 1862. Resulta que ell posa un anunci a la premsa per veure si hi ha familiars d'aquest capità Grant, i resulta que se li presenten dues criatures, Robert i Mary. I resulta que, amb tot plegat, es decideixen a llançar una expedició de rescat, de rescatar el capità Grant, perquè en aquesta ampolla hi havia tres missatges, en alemany, en francès, en anglès, i resulta que en cadascun dels missatges hi havia alguns trossos, algunes paraules que es podien llegir i que indicaven que el naufragi va tenir lloc al paral·lel 37. I llavors, doncs, el que intenten és anar per diversos llocs del món, concretament per on passa aquesta latitud. Bé, no puc explicar més, perquè si ja dic com és que van a cadascun d'aquests llocs, tampoc vull explicar què passa al final, si troben o no troben el Capità Grant, però el que sí que us puc dir és que hi ha notables diferències entre el llibre i la pel·lícula. A veure, aquestes diferències són fàcils de veure. Un llibre de 600 pàgines, de més de 600 pàgines, no el pots encabir sencer en una novel·la d'una pel·lícula de poc més d'una hora i mitja. Evidentment que hi ha d'haver algun tipus de diferència. D'entrada, perquè és una pel·lícula produïda per la Disney, i evidentment el públic d'aquesta pel·lícula ha de ser forçosament infantil i juvenil. Forçosament no, també és una pel·lícula per tots els públics, però és una pel·lícula especialment adequada per aquest sector de públic. És per això que algunes de les coses que apareixen a la novel·la, diguem que a la pel·lícula no apareixen de cap manera. Per exemple, les explicacions detallades sobre el canibalisme, com mossegaven, els caníbals mossegaven els europeus, els hi tallaven els braços i començava a sortir sang, totes aquestes descripcions una mica fastigoses, diguem-ho així, tot això no apareix enlloc a la novel·la. També hi ha una qüestió política, que per cert, això Jordi aquest matí comentava, que segons com aquest llibre és molt actual, tenint en compte el que està passant a Escòcia, amb aquestes reivindicacions polítiques.
O sigui que no venen d'ara aquestes reivindicacions
polítiques. No, penso que no. Perquè resulta que Harry Grant, aquest capità, se n'havia anat cap als mars del sud precisament per, amb alguna d'aquestes illes, fundar una mena de colònia escocesa. És a dir, per recrear una mena de pàtria escocesa ben lluny d'Anglaterra. I aquest element polític a la pel·lícula no surt per enlloc. Vull dir, això tampoc surt. Vull dir que han fet una mica d'escapçar segons quins aspectes. A veure, hi ha moltes, moltíssimes diferències. Jo les he agrupat en quatre grans blocs. La primera cosa que m'ha semblat interessant de destacar és la supressió o modificació de característiques dels personatges. M'explico. En el llibre, aquest senyor, aquest noble, Lord Glenarvan, resulta que surt acompanyat en tot moment de la seva esposa, Helena, Lady Helena Glenarvan. Aquest personatge en la pel·lícula no surt per enlloc. No surt, enlloc es diu, és que no se sap si és casat, si és vidu, què és Lord Glenarvan. I en comptes d'aparèixer la Lady Helena, el que surt és un fill de Lord Glenarvan. Això en el llibre no surt per enlloc. Clar, això té una certa importància, perquè resulta que en el llibre Lord i Lady Glenarvan resulta que són molt bé. Es parla una mica de l'amor conjugal, l'estimació d'un i de l'altre, i llavors hi ha un capità, que és el John Mangles, en el llibre, que és el que s'acaba enamorant de la filla del capità gran, de Mary Grant. A la pel·lícula això canvia radicalment, perquè el qui s'acaba enamorant de la filla del capità gran és el fill de Lord Glenarvan, no pas el capità. Això em sembla a mi que és una alteració substancial del que seria l'argument del llibre. Tampoc hi apareixen molts altres personatges. No surt, per exemple, un familiar de Lady Helena, que és McNabbs. No surt el cuiner. En el llibre cada dos per tres apareix un cuiner, que és el senyor Olbinett. A la pel·lícula no surt per enlloc. Bé, és normal, també. La pel·lícula ha de simplificar. No pot sortir absolutament tot. Hi ha un cavall molt bonic que es diu Tauca, que és el cavall d'un indi de la Patagònia que es diu Talcabe, es veu que és un cavall que té molta personalitat. Això no surt tampoc a la pel·lícula, perquè de fet, doncs, bé, la part d'Argentina, diguem que la passen bastant, bastant ràpidament. Per tant, la primera cosa, hi ha, insisteixo, els personatges estan molt canviats. Els personatges que surten en el llibre, n'hi ha molts que no surten o directament les característiques són modificades. Bé, segona diferència que jo he trobat fonamental entre el llibre i la pel·lícula, la supressió, la simplificació de parts senceres de la novel·la. Tota la part d'Austràlia, que en el llibre ocupa tota una part sencera del llibre, la segona part, es parla d'uns presidiaris, es parla d'un accident de ferrocarril, es parla de moltes coses, d'un pobre noi que s'ha perdut, un pobre indígena d'Austràlia. A la pel·lícula això ni s'esmenta, com aquell qui diu. Passen pràcticament directament d'Argentina, passen directament a Nova Zelanda. Bé, i a banda d'això també hi ha un altre aspecte que lliga amb el tercer, que jo he anomenat canvis en el tractament del temps. Perquè un element important en el llibre, que és les estones que van al damunt del vaixell, mentre van d'Escòcia fins a Argentina, home, tenen temps per parlar dalt del vaixell. D'Escòcia a Argentina en vaixell hi tens temps, doncs resulta que dins d'aquest itinerari parlen molt, parlen de què els esperarà Argentina, parlen de la història d'Argentina, parlen dels indígenes d'Argentina, parlen de moltes coses, i evidentment tot això a la pel·lícula passa desapercebut. Apareix allò amb una escena que surten d'Escòcia, surt un altre pla en què el vaixell surt a la mar i en el hi ha un tercer pla en què ja arriben a Argentina. Vull dir que això, tota la part marítima se la salten. I llavors hi ha, finalment, la quarta gran diferència que jo hi he trobat és la modificació argumental. Per exemple, en el llibre apareix un segon vaixell, el Mark McQuire, perquè resulta que aquests exploradors perden el vaixell. I el vaixell amb què viatjaven, que és el vaixell Duncan, doncs resulta que en el llibre, per diverses circumstàncies, és perdut. Ja veurem si el recuperen o no al final, això no puc explicar-ho. I han d'embarcar-se en un vaixell mercant, un vaixell de mercaderies, fins a arribar a Nova Zelanda. Tot això en la pel·lícula no hi és. Aquest aspecte desapareix completament. A veure, tampoc voldria donar la sensació, no és això tampoc, que la pel·lícula no té res a veure amb el llibre, no és això. Hi ha escenes fonamentals en el llibre, escenes realment que són molt espectaculars, escenes de moltes aventures, que a la pel·lícula també hi surten. I ara mateix estic pensant, per exemple, en l'episodi d'un terratrèmol que hi ha a la Patagònia, l'aparició d'un còndor que s'emporta aquell jovenet, s'emporta Robert, l'agafa per la, amb les potes, hi ha una intervenció providencial de Talcave. Apareix la inundació, l'episodi de la inundació i el refugi a dalt d'un arbre, una mena d'arbre gegant, que en diuen un ombú. Aquest arbre s'incendia, hi ha una tempesta, això els salva, hi ha uns caimans amenaçadors a baix a l'aigua. Aquestes escenes hi surten també, surten tant a la pel·lícula com en el llibre, d'acord? Quan són a Nova Zelanda, són fets presoners pels caníbals, els tanquen amb una mena de barraca, però aconsegueixen escapar-se. Això apareix tant al llibre com a la pel·lícula. I el fet que aparegui un volcà surt tant en un lloc com a l'altre. O sigui, malgrat que s'han fet moltes retallades, diguem-ho així, en la pel·lícula, és veritat que la pel·lícula també té molts punts, diguem-ne, de fidelitat respecte a l'argument. I una última cosa que volia dir. Ara la Gemma ens posarà una falca, i ja veureu que... Sí, ja la pots posar, gràcies, Gemma. Per què hem posat aquesta falca? Perquè veieu que no només és una pel·lícula infantil o juvenil, sinó perquè és una pel·lícula musical, també. En diverses parts de la pel·lícula, els personatges es posen a cantar cançons, com aquesta que ara mateix estem veient, que estem sentint, vaja.
En francès.
I mira, Jordi, em va molt bé que hagis tret això, perquè resulta que, com he dit abans, en el llibre, el manuscrit que troben a dins de l'ampolla estava escrit en tres llengües, francès, anglès i alemany. I resulta que a la pel·lícula això no surt. Però aquesta cançó, la mateixa cançó, la canten en diverses llengües. I jo penso que això és una picada d'ullet, el que seria, pròpiament, la qüestió de tres llengües que apareix en el llibre.
No sé si l'és, però em recorda Maurice Chevalier.
Sí, aquest actor surt a la pel·lícula, efectivament. Doncs bé, jo de debò l'he trobat una pel·lícula i un llibre, sobretot, interessantíssims. Això sí, recomano llegir el llibre primer, i després, si de cas, ja veureu la pel·lícula. La pel·lícula és de l'any 1962, com us dic, i és més que recomanable per a tots aquells que us agradin les històries d'aventures.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. L'editorial.
Bé, doncs, a l'editorial, ja ho sabeu, sempre intentem expressar una opinió. I la d'avui és l'editorial que titulo Avui com ahir. Tinc al davant un exemplar de La Humanitat, l'òrgan oficial d'Esquerra Republicana de Catalunya entre 1933 i 1939. El nom sembla inspirar-se en el de la publicació en francès fundada pel socialista Jean Jaurès el 1904. Es tracta d'un diari de gran format, uns 57 per 42 centímetres i poques pàgines, concretament 8. Les mans que el sostenen han de deixar una distància ben bé d'uns 4 pams per permetre'n la lectura. L'exemplar du el número 1499, corresponent al dimarts 15 de desembre de 1936. costava només 15 cèntims i de sota la capçalera s'indica que havia estat fundat per Lluís Companys. La majoria de notícies es refereixen a la guerra declarada pels militars que s'havien rebel·lat gairebé 5 mesos enrere. Les repercussions internacionals de conflicte, els combats al front d'Aragó, els atacs a les posicions defensives de Madrid, la vida a la Barcelona de la rereguarda... Em criden l'atenció pel seu to autocrític dos requadres, l'un a la primera pàgina i l'altre a la pàgina 5, que semblen extractes de discursos o d'articles ja publicats prèviament. El signa Joan Peiró. En la trajectòria pública d'aquest obrer del vidre destaquen l'exercici del càrrec de secretari general del Consell de la CNT en dues ocasions i l'esforç de definició del contingut ideològic del sindicat amb la intenció de mantenir-ne l'ortodoxia anarcosindicalista. Així, Peiró es va oposar a la creació del Partit Sindicalista, a l'aproximació al marxisme i a una excessiva influència de FAI. Se'l considera l'exponent del trentisme. El requadre de la pàgina 5 posa en evidència que molts dels que han actuat d'expropiadors ho han fet amb la finalitat d'apropiar-se individualment del diner i dels objectes expropiats, però que el veritable revolucionari, quan realitza l'expropiació del que sigui, ho fa sempre a benefici de la col·lectivitat. Costaria aplicar aquestes paraules a la situació actual. El requadre de la primera pàgina, però, m'ha semblat que podrà tenir una gran vigència durant els propers 4 anys de govern del Partit Popular a l'Estat espanyol. I diu així: el que hom sigui burgès o capitalista no és una raó perquè els revolucionaris el persegueixin o l'exterminin. Tampoc no ho és el perseguir i exterminar capellans i frares pel sol fet d'ésser-ho. Molt menys no és cap raó el que els homes d'idees dretanes, o els qui sense ésser-ho votaren un dia per les dretes, puguin ésser assassinats com a gossos de manera covarda i criminal. La nostra lluita és contra el feixisme, i tot el que no sigui un feixista comprovat, siguin quines siguin les seves idees, per als antifeixistes, per als veritables revolucionaris, ha d'ésser una persona sagrada.
Llibres a la carta.
Hola, bona nit, Elena Martínez Pons.
Bona nit.
Escolta, què ens explica Gustau Nerín?
Doncs, aviam, Gustau Nerín ens explica... A veure, ens explica tota una sèrie de situacions que passen. Ens parla d'unes ONGs. El títol és Blanc bo, busca negre pobre. Per què és així? Perquè, a veure, tot el llibre... és molt, està narrat d'una forma molt, molt hilarant. A veure, fa riure, però fa pena. No sé si m'explico. És a dir, fa riure per la manera com està tot descrit i per la ironia, però sap greu perquè veus la quantitat d'esforços humans i de recursos humans i materials i de diners que van a parar on no res, amb la millor de les voluntats. No és un llibre que sigui una crítica de les ONGs perquè estiguin mal gestionades, perquè hi hagi corrupció, perquè hi hagi desviament de fons, ni res de tot això. És més aviat una mancança de... O sigui, més que una mancança, una mirada que té aquest Blanc bo sobre el negre pobre, no? La mirada que li té, no? Una mica descriu situacions que... A veure, Mohamed Jordi, que és el personatge, suposo que tothom ho sap ja, doncs que diria això, racisme, no? Quan la gent amb la millor voluntat, doncs, fa actuacions que no els afavoreixen.
Què m'has de dir de Mohamed Jordi? Però et refereixes al personatge radiofònic,
sí,
oi?
Sí. Em refereixo al personatge radiofònic, sí, efectivament. Uh-huh.
I tu creus, o sigui, tu no diries que el punt de vista d'aquest antropòleg, d'en Gustau Nerín, sigui part racista, sinó que en tot cas és crític.
Exacte. En absolut és racista, és crític. És crític, però no crític amb la població africana, que també surten algunes corrupteles d'alguns governs, sinó crític amb la
nostra... Els europeus.
Sí, però no, no, és una cosa, no és una cosa feta amb acritud, és una cosa feta des d'un punt de vista de dir, bueno, és que la mirada que tenim nosaltres sobre aquesta gent en aquest país, doncs és una mirada molt, molt europeista. Poso un exemple que és esperadió. Per exemple, van anar a Douala un grup d'estudiants francesos de medicina i havien de vacunar els pigmeus de la zona d'allà, perquè ja sabeu que bueno, al sud del Camerún, doncs, diguem que la ètnia més estesa...
Els muximans.
Exacte. No, aquests estan que estan al sud, eh? Bé, ara no ho recordo, però mira, us poso un exemple. Aquest de les vacunes, que a mi em va deixar bastant impressionada. Doncs ells portaven vacunes sense pensar que allà ja n'hi havia, perquè ja tenen una xarxa estructural que els hi permeti obtenir-les. I bé, doncs hi havia una... de cop i volta havia... sobraven vacunes, vaja, que hi havia un excés i van quedar en estoc. Però clar, no van pensar que allà, en aquest poblat, a Pipindi, no hi havia on conservar-les. I clar, es van malmetre la majoria de les vacunes. Però malgrat tot les seguien posant, perquè clar, ells havien anat allà a vacunar. Clar, dius, home, una vacuna que s'ha malmès per la calor no serveix de res, com si no l'haguessis posat. I bé, a veure, situacions com aquestes, no? O, per exemple, posar una escola en un lloc on quan el riu creix doncs ja és inaccessible. O portar llibres per exemple, llibres de religió, en un altre idioma, que dius, a veure, aviam, per favor, per què estem fent, no? Una mica és una mena de dir, aviam, aturem-nos, perquè potser tots aquests esforços, tots aquests recursos són necessaris, però no estan ben canalitzats, o no estan... ben enfocats, no? I no es té en compte la realitat ni el punt de vista de la persona que viu allà. Jo he estat dos cops a l'Àfrica i certament això a mi m'ha arribat a convèncer, no? Que és veritat que la nostra mirada és molt, molt etnocentrista, molt, molt, molt. Però bé, aviam, com a llibre, és un llibre molt, molt divertit, és un llibre curtet, és de la campana, i deu tenir unes 200 i escacs de pàgines, es llegeix molt rapidet, té moments que, francament, petes de riure, i té moments que et fa reflexionar molt, no? A veure, aquestes cultures desprotegides, per què desafavorides, per què se'ls diu desafavorides? Perquè una cultura pot ser més desafavorida que una altra. Tot, vull dir, aviam, quan parlem de cultura, és més, o sigui, en el mateix sintagma hem de posar desafavorida i cultura, és que em sembla com... Però bueno, això és molt personal, eh?
La UNESCO segurament compartiria també aquest punt de vista.
Segurament, perquè a veure, jo també arran de llegir el llibre jo he comentat amb altra gent que perquè clar, aquest llibre a mi ja me l'havien recomanat, no? I certament sí, doncs és un punt de vista diferent, és un punt de vista diferent. Ara, clar, t'has de documentar una mica i no et diria que és necessari haver estat allà ni molt menys, però sí saber-te posar en el lloc de l'altre, això sí.
D'acord.
Però clar, això també ens aniria molt bé aquí, vull dir, no cal anar-se'n a l'Àfrica per fer això, però vaja.
Molt bé, Helena. Doncs, escolta, un llibre molt recomanable, veig, oi?
Molt, molt, molt. La veritat que riureu i el gaudireu molt. I bé, és d'aquests llibres que sí, que fa reflexionar, però bé, ja va bé això, també.
Molt bé, Helena. Doncs, en prenem nota.
Molt bé, molt bona nit.
Una abraçada. A reveure.
Els microrelats.
Bé, procedim amb aquest espai a la lectura de dos contes seleccionats per l'Associació de Relataires en Català del concurs que fan ells i que doncs, de tant en tant anem llegint aquí. Començarem a llegir un text, un microrelat, que es titula Boníssimes, fet per F. Arnau. Diu així. Tot va començar com un desig morbós i malaltís. Això que ell... Com havia dit molts anys enrere l'Oscar Wilde, ho suportava tot menys la temptació. Aquell anunci era irresistible per la seva libidinosa cara i més encara aquell mes de maig tan lluminós en el que semblava que l'estiu s'hagués presentat abans d'hora. Les noies s'anaven despullant de mànigues i de camals amb tota l'ànsia que li dona la pell jove tant de temps de foscúria, d'ombra i de gelor. Tot ajudava a augmentar el seu deler, perquè, més que desig, allò que ell sentia s'havia convertit, a poc, en un deler irrefrenable i suprem. es posà a pensar en com les llaparia, sense deixar-se ni tan sols un mil·límetre. Aquella rodonesa, aquella exuberància el tornava boig, però ho tenia prohibit, i potser aquella dràstica prohibició encara les hi feia desitjar amb més intensitat. Primer, les havia vist a les marquesines de la parada de l'autobús, que tots els dies agafava per anar al seu treball de l'oficina del cadastre. Després també vingueren les campanyes de premsa i televisió. Estaven per menjar-se-les. Aquelles boleses de gelat de diferents sabors li feien perdre el senderi i la voluntat, sobretot les d'avellana i les de torró. Però tampoc li feia carasses a les de llimona, maduixa o cafè. Estaven totes tan bones i tanmateix eren tan nocives pel seu organisme. Des que li havien diagnosticat aquella diabetis galopant, anava perdent a poc la seva il·lusió per viure. I aquelles boletes de gelat, que no podien ni olorar, segons el metge, el van dur a una situació que recordava que havia patit feia alguns anys quan va perdre el desig pel sexe. Tanmateix, encara feia molts més anys des de quan havia deixat de fumar i de beure. Per sort, encara podia gaudir de la seva memòria, almenys de moment. El segon conte es diu Toponímia recreativa i està signat per Vladimir. Una tarda, l'agrimensor Franz Schweck va tornar a casa d'imprevist i va trobar la seva dona allitada amb el capità Hess. Li va venir el rampell de desafiar-lo a un duel, però va bandejar la idea perquè tenia les de perdre. L'altre estava tan avesat a les armes com ell als altímetres i a la cadena de Gunther, així que prudent va limitar-se a foragitar l'intrus, estomacar la dona, l'agrimensor era un home de caràcter, i esperar que el temps anés esvaint el trango. Però res no va aturar la cursa dels heroics espermatosous del capità Hess. I 9 mesos després de l'incident, la senyora Schweck donava llum un nen que reproduïa en miniatura la fesomia del capità. Els gens, fins i tot, havien proveït el nadó del clotet al bell mig de la barbeta tan característic de Johann Hess. Gruppenstadt, que aleshores encara no es deia Gruppenstadt, era una ciutat petita i durant uns dies els Schweck van ser el centre de les tertúlies. Just quan el safareig començava a minvar, la senyora Gras, la dona del sabater, va parir una bessonada. La notícia hauria passat desapercebuda si no hagués estat perquè les dues criatures lluïen també el clotet marca de la casa. La commoció va agreujar-se quan l'esposa de Hans Moll, el carnisser, va portar al món una setmesona, mal girbada i a mig fer, però també amb aquell sot inconfusible al mentó. Es va estendre el desconcert. La facilitat del capità Hess per fecundar les dones del poble era temuda pels marits. Secretament admirada per les senyores i condemnada pel reverend Bauer, al qual els sermons es referia a la vigorosa esperma del capità com la llavor del diable. Però no s'hi podia fer res. Inevitablement, cada nounat portava el clot a la barbeta incorporat i amb el pas de les generacions l'estigma va propagar-se. No és d'estranyar que tota la comarca se'n mofessin i que acabessin batejant el poble amb el mal nom Gruppenstadt, literalment que vol dir la ciutat dels clotets. El nom va fer fortuna i avui apareix a tots els mapes.
Bé, i aquesta és la música que ens porta a la recta final, però abans de passar la frase, llegirem un parell de notícies, Francesc.
Bé, la primera fa referència a un cicle de cinema que es diu Mirem Català. És un cicle de cinema en català realitzat per cineastes i actors catalans, amb subtítols en francès, que tindrà lloc de febrer a juny als cinemes d'Elna, Argelers de la Marenda i Cabestany. Els cinemes de Prats de Montlló i de Banyuls de la Marenda s'incorporaran properament a aquesta xarxa. L'estrena, l'obertura d'aquest cicle cinematogràfic, que es diu Mirem Català, tindrà lloc el proper divendres 3 de febrer a 6:45 del vespre al Cinema Bautier d'Elna. S'hi projectarà el curt 501, que va ser Premi Gaudí de curtmetratges 2010. En aquests cinemes s'anirem projectant pel·lícules com La plaça del Diamant, de Francesc Betriu, Tres dies en família, de Marc Coll, Nit han obert el tren de Ventura Pons i la Rossa del Bar també de Ventura Pons. El preu de l'entrada serà de 4 euros i, per tant, és una bona notícia perquè el cinema en català també arriba a la Catalunya Nord. Si voleu més informació, podeu anar al web cinemaginaire.org.
Bé, i afegir que va començar el dimecres de la setmana passada un cicle de conferències, més aviat, més que conferències, de lectures de l'obra de Pere Calders, i aquestes sessions s'allargaran al llarg dels mesos de febrer i març, concretament el 15 de febrer i el 7 i el 28 de març. Això tindrà lloc a la Fundació Tàpies i les sessions comencen sempre a 6:45. Es llegiran fragments de L'ombra de l'Atzavara, d'Unitats de xoc i d'un llibre publicat per Maria Campillo que es diu Ale, ale, escrits del pas de la frontera. I com us deia, ja havíem arribat, o ja hem arribat, al final del programa i és el moment de llegir la frase. Una frase que diu: hi ha una cosa absolutament tranquil·litzadora de la televisió, el pitjor sempre està per venir.
I amb això, amigues i amics, hem arribat al final del Tirant de Llibres d'avui, el Tirant de Llibres número 186. Agraïm la vostra atenció i us recordem que aquest programa es reemet els dimecres aquí a Punt7 Ràdio, però dilluns vinent hi tornarem amb el proper programa en directe.
A reveure.
Bona setmana.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Ampar Morelló, Helena Martínez Pons, Laia Martínez, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santsaloni.cat, tot clicant al logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.